Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. El brot de Lleida es cobra la primera vida i s'han registrat 46 positius nous. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que per ara no és necessari ordenar un confinament domiciliari a la comarca del Segrià. Ha argumentat que en les properes 24 hores es podrà valorar l'impacte de les mesures preses dissabte passat arran del confinament perimetral i la limitació de les reunions de grup a la zona. També s'ha detectat un nou brot al Segrià, el número 16, en una empresa de fruita al municipi de la Portella. I s'estudia un possible nou brot al Maresme al detectar un positiu a Vilassar de Dalt que va participar en una reunió amb unes 60 persones. Els altres participants són de diferents municipis del Maresme i hauran d'aïllar-se. Pel que fa a l'estat espanyol, té actius més de 70 brots de Covid-19. Segons l'informe d'aquest dijous, hi ha hagut 10 defuncions en els últims 7 dies. Anem en plena política. Pedro Sánchez planeja limitar la inviolabilitat del rei. El president ja va fer la proposta el 2018, però no ha impulsat mai la reforma constitucional. Malgrat la reforma acabaria afectant el Felip VI, Sánchez va voler defensar l'actual rei desvinculant-lo dels problemes del seu pare, Joan Carles I. I en plana internacional, Nadia Calviño no aconsegueix prou vots i Donoghue és el nou president de l'Eurogrup. En una votació molt justa, el ministre de Finances irlandès s'ha imposat com el successor de Mario Centeno. I ja per acabar, us comentem que Santé Gidi demana solucions per als camps de presoners de Líbia. En sintonia amb l'homilia pronunciada pel papa aquest dimecres, la comunitat d'Andrea Ricci Cardi proposa una avaluació humanitària. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100% perquè ens ho mereixem després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
De matinada. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mil setembre.
Primer concert desconfinat de Marina Rossell. Serà el dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
Tutto andrà bene, sì, tot anirà bé.
Un recital antològic de Marina Rossell que no t'hauries de perdre. El dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
I sentirem de nou l'olor del vent i el sol.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, ja ho sabeu que en aquest programa i a aquesta hora encetem nou consultori legal d'aquesta casa. També sabeu que ens podeu trucar per fer qualsevol dubte i que els advocats de Digestum Legal que ens acompanyen, com sempre, podran resoldre els vostres dubtes. Només heu d'agafar el telèfon i trucar a partir d'ara al 93 409 27 71. 93 409 27 71. Estic molt segur que el tema d'avui us interessa molt i és que una vegada més parlem del Covid i de les seves conseqüències en matèria laboral, concretament en els acomiadaments. La crisi sanitària provocada pel Covid-19, totalment sobtada, ha provocat diverses situacions imprevistes en tots els àmbits de la nostra societat. I com no podia ser d'una altra manera, ha provocat també una situació d'incertesa econòmica i una crisi que no coneixem encara com ens afectarà. El que sí és cert és que, malgrat que els governs han intentat reaccionar implementant les mesures per protegir l'ocupació, la lògica indica que quan es dona una situació de crisi econòmica, aquesta acaba afectant directament a l'ocupació. Una primera afectació a l'ocupació la trobem, per exemple, en els expedients de regulació temporal d'ocupació, els famosos ERTO. Però la segona, i més greu, ja l'estem veient i la viurem amb més intensitat d'ara en endavant, i serà la pèrdua de llocs de treball perquè hi hauran activitats que simplement deixaran de dur-se a terme. Per comentar-ho tot plegat, ja ens acompanya avui Ignasi Navarro. Ell és advocat de Digestum Legal, cap del Departament de Laboral. Ignasi, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Així de clar, estan prohibits els acomiadaments a causa del Covid-19?
Si l'única causa que té l'acomiadament és efectivament el Covid-19, sí. No pots acomiadar algú com a conseqüència del Covid-19. Jo l'acomiado perquè hi ha el Covid-19. No, per això no. Uh-huh. Ara, si la pregunta és, diu, durant la situació del Covid-19 es poden fer acomiadaments? Sí, és clar, sempre se n'han pogut fer. No hi ha hagut, hi ha hagut limitacions, però sempre se n'han pogut fer. Ara també ja veurem que hi ha limitacions. L'únic que passa que no podem dir estrictament, miri, li despatxo perquè hi ha una pandèmia sanitària. No, això no.
Deixa'm enrevessar-ho una mica més, que a mi m'agraden aquestes coses. Per exemple, si jo no puc fer bé la meva feina a causa de la situació del Covid, se'm pot acomiadar?
Si la causa és el Covid, no.
Ara ho hauré de demostrar.
Però, esclar, com sempre, haurem d'anar al cas i veure que, efectivament, què és el que està passant. Evidentment, si una persona té dificultats per a la mobilitat, perquè hi ha un confinament i la seva feina depèn d'aquesta mobilitat i no es pot moure, doncs no li podré demanar els objectius de vendre no sé on, perquè no pot vendre, no sé, una bestiesa, no? Ara he d'anar a vendre material per carretons a la comarca del Segrià. Caram, aquesta setmana i la setmana passada i l'anterior i la que ve i d'aquí un mes segurament els objectius no es compliran mai. Per tant, això seria clarament improcedent, sí. Mm-hmm.
Com es regula la matèria en l'actualitat? I abans de preguntar-te, que em responguis directament a aquesta pregunta de com es regula la matèria en l'actualitat, deixa'm preguntar-te com es regula tot en l'actualitat. Cada advocat que veniu de Digestum Legal, us vull fer la mateixa pregunta, no perquè us contradieu, perquè no us contradieu mai, sinó perquè m'agrada saber la vostra opinió. S'està regulant tot el que està passant en aquesta crisi sanitària, econòmica, laboral, ara, a cop de decret?
Sí. Mira, s'està intentant regular. Jo, en aquest sentit, i crec que tots hem de ser prudents perquè la situació potser es podia haver previst una mica abans, però ha sigut inesperada, certament. Per tant, estan actuant més o menys tots de la mateixa manera. A Itàlia, a Espanya, a Portugal, a França, etc. I ho estem veient. S'està regulant, sí. Han pogut regular-ho tot? No ho sé. Jo, del que més sé, diria que han regulat força. Però, fins i tot el que no sé, et diré que el primer Real Decret que hi va haver va ser el Real Decret Llei 8, número 8 de l'any 20. Avui, a 9 de juliol, anem pel 24. És a dir, del 8 al 24, 10, 12, 16 Real Decrets Lleis, quasi bé tots regulant matèries relacionades amb el Covid-19. O en la pandèmia sanitària. Sí, estan regulant molt. És, diguem-ne, una hemorràgia normativa del govern. En matèria laboral, sí, van començar donat que es va veure que la situació era realment greu i que l'aplicació o els impediments de la mobilitat i la proximitat entre les persones el que feia era agreujar la situació, el primer que es va veure és que, escolti'm, si no puc anar a treballar, què he de fer? O si l'empresa no em pot donar treball. Pensa tu que l'obligació de l'empresari és donar-te treball. Uh-huh. Donar-te treball totes les hores del dia que has de treballar. I la de l'empleat és treballar. Si no tinc possibilitat de donar-te de treball, què he de fer? Si se suposa que la situació és una situació conjuntural, que previsiblement en un temps podrem solventar, doncs t'he de suspendre el contracte de treball. Això està regulat a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors, no d'ara. Des de sempre, des de l'any 80, no és cap novetat. Els ERTEs no són una novetat del Covid. Han existit sempre. Uh-huh. Vale? Què va passar? Quan el govern va veure que la situació era tan greu, va dir, home, els terminis en els que hem de fer aquest procediment de regulació d'ocupació, en comptes de que durin 15 dies, que en durin 8. I, a més, va fer, diguem-ne, dos diferenciacions, va dir, els de força major i els que no siguin força major, els que siguin causes productives organitzatives. Força major vol dir que et tanquin la barraca. Si tu tenies un bar i et van dir, baixa la persiana, caram, no puc donar-te feina perquè m'han obligat a tancar. Uh-huh. El força major normalment era quan hi havia una inundació i s'enduia la nau. Això era el força major típic. Aquesta vegada doncs, ha sigut d'aquesta manera. I causes productives i organitzatives, miri, a causa de la pandèmia, doncs totes aquelles matèries que m'havien d'arribar de no sé on no han arribat. Si no m'arriben, no puc treballar. Si no puc treballar, no puc donar feina a la gent, etc etc etc. Sí, això es va fer. I això s'ha, diguem-ne, ha sigut la primera eina que s'ha empès. Han agilitzat la tramitació dels expedients de regulació d'ocupació, de suspensió de contractes i de reducció de jornada. Suspensió de contractes és no vinguis a treballar des d'avui fins la setmana que ve o des d'avui fins al mes que ve, dia a dia. Reducció de jornada és no vinguis a treballar unes hores al dia. Mitja jornada, tres quarts de jornada, 35% de la jornada. I aquesta reducció de jornada es pot acumular en dies, en hores de dies, en setmanes, en mesos o en any. Però aquesta és la situació, sí, ara mateix.
Al principi, Ignasi, ens explicaves directament no es pot acomiadar per una causa que sigui Covid. Per tant, quina mena d'acomiadaments sí que es poden fer?
Doncs, home, el més senzill, no? Si un empleat, posem per cas, roba la caixa, no se'l pot acomiadar. I no té res a veure amb el Covid. Mm. Encara que ell que ha robat perquè no pot menjar perquè està afectat pel Covid, vale? Se'l pot acomiadar. Després hi ha tota l'altra gamma d'acomiadaments, els, diguem-ne, que venen relacionats per causes que denominem objectives, que són els acomiadaments per causes econòmiques, tecnològiques, productives o organitzatives, que són també causes que estan dins del Covid, perquè el Covid t'impedeix treballar. Però si aquestes causes es poden explicitar i poden fer-se evidents que no tenen relació amb el Covid, continuen existint, perquè l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors no ha estat derogat. Per tant, continua existint. Si una empresa tenia dificultats econòmiques per causa del Covid, doncs les continua tenint, potser el Covid les ha agreujat, però si existien les coses, existien. A veure, el clar és més evident, la Nissan. És un clar, esclar. Acomiado, què? Sí. Covid? No. Tinc una causa anterior, o no sé el que diran, no conec el tema amb exactitud, no? Però és evident que ho estan fent, i es pot fer. No hi ha dubte. Això és així. Una altra cosa, i m'avanço potser, és que és veritat que el govern, en aquests reals decrets, ha anat posant mesures, diguem-ne, per protegir l'ocupabilitat. M'explico. En els expedients de força major, des del primer dia, les empreses s'han alliberat de l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social. La cotització són uns diners importants, aproximadament el 30% del salari brut del treballador. Aleshores, el govern, en els reals decrets que ha anat fent, primer en els de força major i després en els expedients de regulació, que no són de força major, sinó de cases productives i organitzatives, ha posat limitacions a l'acomiadament. I dic, miri, fins que no es reincorpori el primer treballador que ha estat afectat per un expedient de causa de força major, han de passar 6 mesos perquè vostè pugui acomiadar. Per què? Vostè s'ha beneficiat d'uns avantatges que li ha donat l'Estat, que ha sigut no cotitzar, ara no, diguem-ne, faci s'aprofiti de l'ocasió i, a més, redueixi plantilla. Igualment, amb els de causa no Covid. Sí, et beneficies... Perdó, de causa no Covid, de causa no força major. Si et beneficies d'exencions de quotes a la seguretat social, tens una carència per poder acomiadar. Has de mantenir la plantilla.
És un pacte amb l'Estat, diguem-ne.
Bueno, és l'Estat diu, escolta, jo et dono un avantatge i aquest avantatge la dono per què? No la... Les lleis tenen un sentit. Per què faig aquests reals decrets? Home, perquè l'empresari, si no té feina, que fa? Pues, no puc donar ocupació, pues, fora, no? T'he d'acomiadar. Doncs, miri, no acomiadis, intentem mantenir al màxim de temps l'ocupació, encara que sigui en suspensió de contractes, intentem dir per evitar una crisi d'atur generalitzada. Ja sabem que Espanya és un país que sempre té unes taxes d'atur molt elevades. No en parlem per què, no ho sap ningú, però...
En principi menys a l'estiu, però ja ho veurem aquest any.
Bueno, aquest any a l'estiu no la superarem bé, perquè, evidentment, la nostra estructura econòmica, que està molt lligada al turisme i a l'hostaleria, doncs, té uns efectes evidents, no? Uh-huh. Si la gent no ve de turisme, i, doncs, no hi haurà cambrers, no hi haurà hotels oberts, no hi haurà bars oberts, etcètera, etcètera, etcètera. Això està clar, no? Aquest any hi haurà un catacroc important. Aleshores, no acomiadem per aquesta circumstància, no? Mirem de mantenir l'ocupabilitat. Al tanto, penseu que els ERTOs, que són expedients de regulació temporal d'ocupació, és a dir, temporal vol dir que et suspenen el contracte. Un contracte suspès vol dir que no està extingit, que no està acabat, sinó que queda en suspensió. I que quan acabi la causa d'aquella suspensió, continua la seva vida. O sigui que quan et reincorporen de l'ERTE, no sé si tu hi vas estar o no hi vas arribar a estar, però si no hi he estat o algun company hi ha estat aquí, doncs miri, em van posar d'ERTE i el dia que vaig tornar de l'ERTE, doncs torno a treballar. I el temps que he estat en l'ERTE he cobrat la prestació d'atur que m'ha pertocat.
Que no se't descompta?
Que en aquest cas no es descompta excepcionalment per properes situacions d'atur. No comptabilitza. També vull dir, a vegades els polítics venen les coses d'una manera que són una mica... Es volen fer propaganda sempre, per entendre'ns bé. Els ERTEs, com t'he dit, han existit sempre. No són cap novetat. Han existit fins i tot abans de l'any 80, que era dels treballadors, i abans de la Constitució. No són novetat. I l'exempció de quotes a la seguretat social tampoc és cap novetat. És una situació o és un benefici que el govern, quan ha volgut, l'ha donat. Recordem, per exemple, esclar, la gent jove això no ho sap, però la reconversió industrial dels anys 80 es feien expedients de suspensions de contractes amb exoneració de quotes a la seguretat social. Per tant, no és un invent de l'any 2020, ja existia.
Recordar a la gent que ens podeu trucar al 93-409-2771 si teniu alguna pregunta, algun dubte sobre el que ens està explicant avui Ignasi Navarro, cap del Departament Laboral de Digestum Legal. Em deies, Ignasi, fa res un moment, una cosa que em cridava molt l'atenció, quan es poden fer acomiadament, i una de les causes que em deies eren causes tecnològiques. I jo pensava, fem una mica de dret ficció. Si suposem que posen un robot, una màquina d'aquestes que parlen, a locutar aquest programa, a mi se'm pot acomiadar tranquil·lament?
Fent ciència ficció, sí. Però ja ho hem vist. Les causes per acomiadar de manera objectiva, que en diem, són causes econòmiques, estan tassades a la llei, són causes productives, és a dir, com la demanda t'afecta, són causes organitzatives i són causes tecnològiques. Els que són més grans, i tu també, encara que siguis més jove que jo, ja ho has vist, que abans d'entrar al banc i un senyor anava a la caixa i ens donava diners. Aquest senyor ha desaparegut. Ja no hi és. Això és una causa tecnològica, perquè hi ha unes coses que ens donen diners des de fora del carrer. I no només això. Hem vist que han tancat moltes oficines bancàries, perquè ara amb el mòbil fem operacions bancàries que no fem. Això què és? Una causa tecnològica per extingir els contactes de treball.
És una pregunta que no et toca respondre a tu segurament, però aquest pas ens quedarem sense feina tots.
Bé, hi ha els optimistes que diuen que cada crisi té oportunitats.
També és veritat.
No hem de ser com els ludites, que anaven a trencar els telers a Manchester, no? Però sí, sempre ha passat. D'aquí que, encara que sembli una mica, i això sigui una mica rotllo, és veritat que la gent ha d'intentar formar-se i tenir habilitats per fer feines que no siguin purament mecàniques. Desgraciadament, aquí tenim una sèrie de feines que són encara d'ocupació intensiva de mà d'obra i amb un valor afegit molt, molt pobre, no? L'hostaleria, per exemple.
Es pot fer un ERTO i després fer un ERO?
Sí, clar, ja es farà, ho veurem. Ho veurem. Ho veurem perquè quan acabin les limitacions a les extensions de contracte per preservar l'ocupació d'aquests mesos després de les extensions de quota de l'estat social, veurem què passa amb les companyies i veurem si tenen feina i activitat. Perquè al final, si sóc un fabricant, no sé, del que vulguis, de cadires, i ara m'he mantingut en suspensió de contractes, i quan arribi l'octubre o el novembre, la crisi de demanda i la gent que s'ha empobrit no compra cadires, per què he de fer cadires? Si no les podré vendre. No les posaré en magatzem. I si no me les compra ningú, no tindré liquiditat per pagar els salaris dels meus treballadors. Es farà. Jo estic lamentablement força segur que la crisi d'ocupació veritable vindrà, a no ser que tinguem una recuperació excel·lent, que me n'alegraré molt, però vindrà a partir de la tardor.
Ets d'aquells que veuen la recuperació com aquella ve baixa que s'està explicant que vindrà?
Jo crec que no ho serà. Al principi pensava que potser seria una cosa molt menys duradora en el temps, perquè vam veure que a Xina en dos mesos començaven a moure's. El que passa que després hem vist que sí, que aquí també ens hem mogut aquí, però ens movem amb limitacions, no? I després cada país té les seves característiques. I si aquí depenem molt, torno a dir-ho, del turisme i de coses d'aquesta mena, doncs la nostra característica ens perjudica. Si tinguéssim un país amb més activitat industrial, potser ens perjudicaria menys. És possible. Ara, aquí tindrem després coses que són de sentit comú, no? Si durant 4 o 5 mesos o 6 jo he hagut de pagar el local d'un establiment, no he pogut negociar els preus dels lloguers, he hagut de pagar una sèrie de serveis, pocs o molts, un mínim d'aigua, un mínim de llum, i no he tingut ingressos, després com ho faig? Ni que sigui per comprar provisions i tornar a començar, i serà complicat.
Són les mateixes les indemnitzacions o s'han modificat a causa
No, són les mateixes, és a dir...
Igual, eh?
Els acomiadaments improcedents continuen meritant 33 dies per any, i els acomiadaments objectius, amb els eros, 20 dies per any, excepte que es negociïn quantitats superiors, que sempre estem és possible fer-ho.
I ens ho explicaves, eh? Però poden haver-hi alternatives a aquest acomiadament, com per exemple, ens deies, la reducció de jornada, les suspensions de contracte, el teletreball, que se n'ha fet molt.
Sí, clar, és tot el que hem vist. Tot el que s'ha estat intentant és evitar els acomiadaments, perquè l'acomiadament és l'empobriment general de la societat. No només l'empobriment de la societat que no guanya, que no percep salaris, que no té ocupació, sinó l'estat que gasta molts diners en prestacions d'atur. Sí, les alternatives són aquestes, la suspensió de contractes, les reduccions de jornada. Miri, jo guanyarem 100, però si guanyem 80, doncs mira, ens ajustem tots i a veure com ho podem capejar. Pues sí, és possible. El teletreball, també. Del treball, més que una alternativa a l'acomiadament, és una alternativa a no fer la feina en el lloc de treball. Ara, a on ens portarà això? Doncs és una mica com allò de què deies tu de la maquineta que parlarà pel locutor. Potser alguns veuran, ja ho han dit, no? Alguns veuran que perquè no tenir espais d'oficines tan cars llogats, si es pot fer des de fora. I després doncs, haurem de valorar moltes més coses, no? Per què he de pagar jo la llum a casa meva, si estic fent feina pel meu empresari. Coses d'aquestes, bueno, hi ha una regulació, s'ha fet un endavant projecte de llei per part del govern, que després s'haurà de tramitar i, bueno, veurem que, com surt, que parla del teletreball. Ara, també va dir el de la CBE, diu, bueno, si fem teletreball, per què no puc contractar un senyor d'Amsterdam o de Sofia, que està a la Unió Europea?
Va tot cap aquí, cap al teletreball?
No. Hi ha feines que no es poden fer per teletreball. Hi ha feines que sí, evidentment. Jo, no sé si sóc antic o no, però jo crec que hi ha coses que la relació interpersonal no pot ser evitada. Jo aquests dies he fet moltes teleconferències d'aquestes i no és el mateix que parlar directament. Jo sé quan parlo jo i quan parles tu. Jo sé quan tu calles i quan m'he de callar jo. En una teleconferència això no és així. Això vol dir que si hem de ser molt estrictes en l'ús del temps, gastem molt més temps en les teleconferències del necessari, a part que la gent parla de coses que són totalment innecessàries, no? I després ja no tinc els problemes de connexió que hi puguin haver, etcètera, 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 sí. I després el control del teletreball, no? Si jo tinc un treballador, doncs veig, el puc controlar, si el tinc al davant, si el tinc teletreballant, doncs m'hauré d'esmerçar i m'hauré de preocupar per donar-li feines en el qual la meva capacitat de control és molt més difusa.
Avui et faig ser una mica pitoniso, però si no anem cap al teletreball i podem estar-hi molt d'acord, de fet jo ho estic, quan ens explicaves ara hi ha feines que requereixen molt del contacte humà, no? Per exemple, en aquesta casa amb els equips que formem els programes, doncs la qualitat d'estar tots junts preparant un programa no és la mateixa que fer-ho des de casa a través d'internet. Sí que és veritat que el món sí que va. Potser que per reunions, que ara ens deies també, reunions telemàtiques, si podem dir-ho així, no? En comptes d'anar a Madrid a reunir-nos per no sé què i tornar, i hem perdut tot un dia...
Sí, és possible que anem cap aquí. Ja hem dit que hi ha activitats que són impossibles substituir-les per reunions telemàtiques o per teletreball. Si has d'anar a una factoria, has d'anar a una factoria, i les màquines estan allà, no estan en un altre lloc. I si has d'anar a una foneria, la foneria està on està. I si portes un camió, el camió... aporta un conductor, fins que no vagin...
De moment,
Però aquests dies tots hem vist que hi havia gent treballant al carrer, repartidors, persones als supermercats, en fi, i molta altra gent que no ha deixat d'aturar. Hi ha feries que són presencials. Anirem cap aquí? Sí, segurament. Clar, la tecnologia avança, i això és imparable, i que ens portarà cap aquí. Sí, ara, que veurem un món absolutament dominat pel teletreball, no. Jo mateix ho veig amb la meva activitat docent, soc professor a la universitat, doncs ningú esperava aquest xoc aquest any. I la universitat en principi no estava... La universitat és una universitat presencial, per fer activitats presencials, tant els màsters com la docència. Sí que ens hem espavilat per explicar la matèria a través de teleconferències... però no és el mateix. Es perd la vivacitat. És clar, primer, el nombre d'alumnes que assisteixen a classe és un, i els que es connecten a la teleconferència és un altre, inferior. I després, és clar, la capacitat que té l'alumne d'interpel·lar, de preguntar, de qüestionar, doncs s'allunya. És a dir, es perd qualitat en l'ensenyament. És una evidència.
3 minuts, de fet 2 i mig, i arribarem a 2 quarts de 10 del matí. Un dels temes que està ocupant portades, que està ocupant programes, que ho està ocupant tot, és la gent que no ha cobrat els ERTOs que els hi pertoca. Del famós CEPE, recordem que el CEPE és l'antic INEM,
Per tenir-ho clar, aquí a Catalunya, l'antic INEM es va, en el seu moment, desdoblar. L'INEM era l'Institut Nacional d'Empleo. I es va desdoblar en el SOC i en l'INEM, ara CEPE. L'INEM reconeix les prestacions d'atur i les paga. I el SOC és el que fa el trajecte ocupacional, el que t'agafa el currículum i intenta recol·locar-te i formar-te en el mercat laboral. Suposo que cadascú es va quedar als seus funcionaris i han anat treballant així. El CEPE, normalment, en el que és el tema del reconeixement de les prestacions d'atur, és eficaç. Ho tenen molt per la mà i ho fan bé. El que passa és que ara els ha vingut una avalanxa de milions de persones i és evident que no tenien personal suficient per fer front a aquesta situació. Quin ha sigut el motiu pel qual encara hi ha gent que no cobra? No ho sé, hi poden haver hagut... Penseu que normalment els treballadors eren els que s'anaven a apuntar a l'oficina d'ocupació i apuntant-se a l'oficina d'ocupació per demanar ocupació o per no demanar-la, tramitaven la prestació d'atur i ells donaven les seves dades. Tot això... donat que hi havia una limitació al moviment, es va traslladar a les empreses que tenien les dades que tenien. Algunes serien correctes i altres hi havia gent simplement que s'havia canviat d'agència bancària o de domicili i no ho havia dit. O sigui, que hi pot haver hagut un problema de transmissió de dades incorrecte. Jo crec que hi ha hagut, clarament, un problema de falta de mà d'obra dins del CEPE per fer front a tota aquesta avalanxa. Després, tampoc sé, i això no ho sé, com està fent les tramitacions al CEPEN i quin sistema informàtic té, i el que sí que sé és que el CEPEN ha anat donant constants informacions a través de la pàgina web i de PDFs i tal, i ha anat fent excels i els ha anat canviant. Aquests tres mesos ha fet molt.